Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on repassem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'Endemà viatgem amb molt bona companyia. Jordi Creus, historiador, editor de Sapiens, què tal, com estem?
Doncs mira, preparat per desplaçar amb el nostre destí d'avui, que és un camp ple de cadàvers.
Ostres, no és el millor, no és el millor escenari per un viatge, eh? A veure, cap on anem?
Mira, viatgem el 12 de setembre de l'any 1213 fins a la ciutat occitana de Muret, a 400 quilòmetres de Barcelona. El rei Pere el Catòlic, pare de Jaume I, mor en combat i els soldats que encara poden córrer fugen cames, ajudeu-me.
Han estat implacables.
Sí, però és que el catòlic no ha estat gaire concentrat.
No ha estat gaire catòlic, eh?
No massa. Les males llengües diuen que la derrota ha estat culpa, en gran part, d'una afició poc catòlica d'en Pere.
Ah, això, és el que m'imagino, no?
Pere el Catòlic, diuen, és un faldiller de categoria.
M'agrada, ja veig que avui farem safareig. Abans d'entrar en matèria, però et demano un titular.
Doncs mira, titular claríssim. El desastre de Muret representa la fi de la influència catalana als territoris més enllà dels Pirineus.
Amb la derrota de Muret vam començar a perdre el nord, eh?
Ni més ni menys.
Com va anar tot plegat? Ho descobrim ara mateix a l'Endemà. Viatgem?
Viatgem!
Guifré, el català més pelut de la història.
Amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
Som a inicis del segle XIII i el personatge més temible de l'època és, sens dubte, Gengis Khan.
A la veïna Occitània floreixen els trobadors i les trobeirits que escriuen poemes d'amor cortès i es converteixen en la clau del naixement de l'amor romàntic. Aquests poemes s'escriuen en occità, que és la llengua que encara es parla a la Vall d'Aran.
A casa nostra s'ha consolidat la unió dinàstica entre les terres catalanes i l'Aragó a partir de la boda entre Ramon Berenguer IV i Peronella.
El seu fill Jordi, Alfons el Cast, continua l'expansió com son pare?
Anna Pris, el temps és or i em permetràs que parlem directament del fill d'Alfons, de Pere el Catòlic.
Val.
Si al sud han aconseguit ampliar fronteres guerrejant, al nord, més enllà dels Pirineus, han aconseguit tenir molta influència, sobretot a través de què? Dels acords matrimonials.
O sigui que podríem dir una miqueta que cap al sud fem la guerra i cap al nord l'amor. No sé si va ben bé així, però deixa'm fer safareig, que és el que ens agrada. Dius que Pere és molt faldiller. A veure, explica'm una miqueta tot això.
Les cròniques diuen, de fet ho diu el seu mateix fill, Jaume I,
sí.
A Pere li agradaven molt les dones. De fet, podríem dir que li agradaven totes les dones menys una, la seua.
Vaja, potser caldria preguntar-li a ella si li agradava Pere. Per cert, qui és la dona de Pere el Catòlic?
És Maria de Montpeller. És neboda de l'emperador de Bizanci, ha estat casada ja dos vegades i Pere és el seu tercer espòs. Però clar, Pere només la vol per reforçar el seu poder a la zona. A veure, Pere mos ha arribat avui com un personatge força fatxenda. Ell considera que casant-se amb Maria s'ha rebaixat perquè el seu pare, un gran rei com ell, mereix casar-se amb la filla d'un altre rei.
Mira, clar, aquest no té àvia i per demanar que no quedi.
Sí, llavors, un cop ha aconseguit l'objectiu de fer-se amb Montpeller per via matrimonial, ja no té en compte Maria per a res.
O sigui que, com ho diu ara el jovent, podríem dir que en Pere li fa ghosting a la Maria, que vindria a ser, perdoneu-me, el clàssic passa de mi com de la merda.
Bé, no només passa d'ella, sinó que la mínima que pot, el que fa és allitar-se amb qualsevol que li passi pel davant.
Vaja.
Un dels grans cronistes medievals catalans, Bernat Desclot, explica que davant d'aquest fet, Maria decideix enganyar el marit per complir amb el que se li ha demanat, tenir un fill amb ell, i creu els dits perquè sigui xiquet.
Les grans cròniques, Jordi, font inesgotable de material per a la història i per a les revistes del cor, eh? A veure, en què consisteix aquest engany perquè Maria aconsegueixi quedar-se embarassada de Pere?
Amb la complicitat del majordom d'un castell de prop de Montpeller, on Pere anava sovint per trobar-se amb un amant...
Sí.
Maria fa el canvi, ordena que es deixi la cambra a les fosques i entra ella en lloc de l'amant de Pere i es posa al llit. Amb la cambra, com dic, a les fosques, Pere cau a la trampa i aleluia!
Maria gaudeix!
Bé, això no t'ho sé dir perquè jo no hi era, no estava allà. El que sí que et puc dir és que 9 mesos després d'aquell únic contacte carnal neix a Montpeller, casa de la Maria, un nen anomenat Jaume. És el 2 de febrer de l'any 1208 i és el futur conqueridor. Jaume I el Conqueridor ha vist la llum.
Que en aquests moments Jaume deu ser, jo què sé, Jaumet. Vull dir, encara no ha conquerit res, pobre xiquet.
Bé, mentre el petit Jaume fa les seues primeres passes, son pare guerreja. I val a dir que no guerreja malament, eh?
A veure, si en Pere hagués de triar, quina gesta hagués escollit per dir, mira, que me'n facin un quadre, me l'emmarco i el penjo a la paret del menjador?
Doncs mira, no tinc cap dubte que seria la batalla de les Navas de Tolosa, a l'actual Jaén, on va triomfar de valent. Estem parlant de l'any 1212
sí.
I un conjunt de forces entre Pere, els reis de Castella i de Navarra van infringir una gran derrota als musulmans.
I per què és tan important aquesta batalla i no una altra?
Doncs perquè es converteix en un punt d'inflexió pels musulmans a la península, ja que a partir d'aquí comencen a perdre territori rere territori.
Val, estem dient, eh? Al sud anem fent la guerra i cap al nord seguim fent l'amor o ja ens anem cansats?
Ah, i al nord apareix un problema per a Roma.
I entenc que no estàs parlant de circulació, eh?
Vaja, més que per Roma, pel Vaticà.
Ah,
apareixen els càtars.
Un tema clàssic de les novel·les històriques. Per a qui no hi estigui gaire familiaritzat, Jordi, 5 cèntims del catarisme, eh? Tampoc ens posarem ara aquí a desgranar-ho tot.
Doncs no, t'ho resumeixo molt, molt, molt ràpidament. El catarisme és una escissió del cristianisme que, com moltes altres, vol viure segons uns ideals que creuen més ajustats al missatge de Jesucrist. Ells veuen que doncs, els bisbes d'aquella època no complien amb això i ells prediquen tot el contrari. Prediquen també l'allunyament de tot el món material, l'abstinència sexual i el vegetarianisme. Però deixa'm dir-te una cosa, perquè els càtars no menjaven carn, però sí que menjaven peix.
Ah.
Perquè ells creien que els peixos neixien directament del mar.
Oh, que curiós això dels peixos i el mar. No ho sé, potser avui en diríem flexitarians. I això entenc que aquests hippies... Bé, hippies... no fan l'amor, per tant, no sé si la comparativa...
Poc hippies.
Els càtars no deuen agradar al papa, que clar, ja deu haver agafat força tresors, que ara formen part del Museu Inacabable del Vaticà, i també deu haver omplert bastant les seves arques. No vol gent que vulgui viure com Jesús.
No, el papa decideix aturar amb aquesta gent que diuen de tornar a la religió primigènia i els vol aturar amb una croada, la primera en terres cristianes. I quina és aquesta terra cristiana? Doncs Occità.
I aquí tenim interessos catalans.
Certament, com hem dit abans, alguns nobles d'aquestes terres són vassalls del rei Pere, del Pere el Catòlic, que se sent amb l'obligació de defensar-los.
Ostres, quina terra més fascinant, eh? D'una banda, tenim tots aquests nobles vivint la vida loca amb l'amor cortès i les ganes de guerrejar, i per l'altra, una colla de gent que vol viure en pau sense sexe i sense pollastre farcit. A veure, amb en Pere, clar, la dicotomia per això està ben servida. Ell és el catòlic i es troba amb el deure de defensar una terra plena d'heretges a ulls de l'Església Catòlica.
Sí, espera't, perquè a tota aquesta olla barrejada s'hi ha de sumar encara el rei francès,
que està
molt interessat a ampliar territoris. I aquesta croada li va com en ell al dit.
És l'excusa perfecta.
Sí, l'home clau és Simó de Montfort, que té moltes ganes de quedar-se amb els dominis dels nobles locals. Ell es converteix en el líder de les tropes del papat en la croada contra els càtars. En nom de Déu inicia una campanya a sang i foc de conquesta d'Occitània.
I amb aquest sidral que tenim muntat, què fa el nostre amic Pere? Què fa el faldiller d'en Pere?
Doncs mira, primer que res, ell se ho pensa molt bé i intenta trobar una sortida negociada. Per tant, vol pactar amb
sempre
Simó...
Sempre els pactes.
Sempre els pactes, amb Simó de Montfort. I no s'hi posa per poc, perquè acorda entregar-li al seu fill Jaume, el futur Jaume I el Conqueridor, que només té 3 anys, perquè Simó de Montfort l'eduqui i quan arribi el moment el casi amb la seva filla.
Escolta'm, aquí hi ha una mania d'anar deixant els fills en terra enemiga que no acabo d'entendre. A veure, com va aquesta entrega?
Home, doncs molt malament per la pobra Maria, perquè uns homes es presenten a Montpeller, agafen el nen, se l'enduen i el traslladen a Carcassona i el donen a Simó.
I això tranquil·litza la situació?
La veritat és que no gaire, perquè en nom d'aquesta croada contra els càtars, Simó de Montfort continua ocupant pobles i ciutats occitanes.
I o sigui, no fa cas, eh? Ell
no
va tirant, va tirant.
No fa cas fins que s'esgota del tot la diplomàcia i Pere el Catòlic no té més remei, es prepara per la guerra.
Val, ho hem intentat per les bones, que si t'entrego el fill petit no és prou, i doncs ara anirem a les dolentes.
Exactament, i el setembre de l'any 1213, el rei Pere entra a Occitània disposat a parar els peus a Montfort amb un exèrcit format per milers d'homes catalans, aragonesos i occitans. I la primera cosa que fa és anar cap a la vila de Muret, on es troba Simó de Montfort acompanyat per centenars dels seus homes.
Val, a la introducció ja ens has dit que Muret, aquesta població, va precedida per la paraula desastre. Entenc que la cosa no acaba gaire bé pels catalans.
No acaba de la pitjor manera que podria acabar. És a dir, les tropes d'en Pere acampen als afores de Muret, al mig de la plana, molt exposats, en un lloc prop del riu Garona. Clar, segons els entesos, el més prudent hauria estat muntar els campaments en uns turons que quedaven a prop.
I per què no ha anat a aquests turons? A veure, no cal ser un gran estratega per saber que en temps de guerra un turó, per petit que sigui, sempre és millor que la plana. No ho sé. A Pere, què li passa? Que ara, com que ja, després de les naves de Tolosa, ha vençut de manera fantàstica, creu que ningú el pot guanyar?
Bé, sembla ser que Pere era un home tossut, i no només amb l'elecció del campament base, sinó també amb la seva protecció, perquè sembla que, malgrat les demandes dels occitans, també va rebutjar fortificar el campament.
Escolta, Pere, noi, fes-t'ho mirar, que és que el desastre està que arriba ja.
Mira, al matí del dia 12 de setembre, el dia D, la infanteria aliada, la infanteria de catalans, aragonesos i occitans, ataca els murs de Muret, i les tropes del rei intenten entrar a la ciutat, tot i que són rebutjats pels croats de Simó de Montfort.
Igual que com el Fairy repeleix el greix, en Simó de Montfort.
Exactament igual.
Repeleix els aliats, val.
Una mica així. I a la tarda, doncs, aquests homes cansats, aquests homes liderats per Pere, es retiren als campaments per menjar, beure i descansar. I el rei Pere segurament fa alguna acció que requereix una mica més d'esforç físic.
Ai, que m'estàs tornant a parlar de l'art amatori.
No ho dic jo, sinó el seu fill Jaume I, parlant des del futur, al llibre dels fets. Ell diu que el dia de la batalla el seu pare havia jegut amb una dona i que no s'aguantava dret.
Ah, clar, quan estàs centrat en una cosa, en aquest cas l'art amatori, llavors estàs més descentrat per la guerra. I Simó de Montfort, potser aquest està més concentrat.
Simó de Montfort està superconcentrat. Ell des de dins dels murs de Muret, ell i els seus homes han fet penitència, han rebut el cos de Crist i han dit que prefereixen morir al camp que no pas dins de la vila.
Surten a lluitar molt més convençuts.
Molt més. A veure, mira, per sorpresa i quan ningú s'ho espera,
sí,
en Simó ordena els seus 900 genets que surtin a cavall de Muret i com un llamp es dirigeix cap al centre del campament d'en Pere, recordem, amb una plana i sense proteccions. Quan en Pere se n'adona, ja els té al damunt i en poca estona els genets croats li destrueixen tot el cos de cavalleria.
En un pim-pam, eh? I en Pere es manté ferm.
Sí, i amb un gest que podríem qualificar d'altament cavalleresc, però políticament inútil, ell no abandona els seus homes i el maten.
És allò que diuen, que el cementiri està ple de valents.
I al moment que mor el rei, la notícia s'escampa ràpidament per tot el camp de Muret. Mor el rei, pels seus homes no hi ha salvació, però tampoc hi ha obligació. Les forces aliades fugen a la desbandada i els croats van rematant la feina de manera metòdica amb una persecució que podríem qualificar de sagnant.
I aquí és el moment on s'acaba el somni català de seguir manant en terres del nord.
Bàsicament, la derrota a la batalla de Muret significa, d'alguna manera, enterrar gairebé 200 anys de paciència política. Catalunya ja no podrà mirar més cap a les terres del nord, que amb el temps seran engolides pels francesos. Les conseqüències de Muret són terribles per a Catalunya, però són devastadores per a Occitània.
I els càtars com acaben?
Fatal. Acaben fatal. Alguns resistiran en fortaleses aïllades com la de Montsegur, però sense cap mena de fortuna.
I els catalans, quan es lleven el dia després de la batalla, quin panorama es troben?
Els catalans es lleven amb el rei mort, amb el futur rei en mans de l'enemic, amb bona part de la noblesa acompanyant el seu rei mort cap a l'altre món. No es pot dir que sigui el començament més propici pel regnat de Jaume I.
No, Jaume I, que ara és Jaumet encara, clar.
Sí, l'altra conseqüència serà que el Jaume tindrà clar que els francesos més val deixar-los tranquils. Per això acabarà concentrant les energies a ocupar terres en mans musulmanes i així ho farà amb Mallorca i València en el futur.
I aquests pobres pobles occitans, que es queden més sols que la una, què diran davant d'això?
Doncs es cagaran amb la... Ho deixem així, menysprearan Jaume I i consideraran que els ha traït. De fet, els trobadors es faran un tip d'escriure cançons parlant de Jaume I com un covard i com un veritable desgraciat.
Carai, els poetes sempre posant el dit a la llaga. Jordi, estimat Jordi, aquí és on posem el fre de mà avui i tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.